Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Minuts que passen de les 4 de la tarda. Ja tenim aquí el Fabricació Pròpia, Josep Maria Virgili, catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuiner i Cercle Vallcorba. Bon dia, mestre.
Bon dia.
Tot el dia. Com estem?
Força bé.
Sí?
Molt bé.
Anem-hi?
Sí, sí. Si no entrem en detalls, estem bé.
Oi, noi.
Què diuen? És una dita, això.
És una dita, eh? Esteu bé, eh?
Sí.
I us veig avui en forma, eh?
Fem el que podem.
Va, ens hi posem?
A mi m'agrada la calor, sempre ho dic.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ui, noi.
Això d'haver d'anar-te d'abrigar. Sí, sóc molt fredolic, sí, sí.
Veus? Jo, mestre...
No, no, hi ha gent que ja ho sé.
Que no ho suportem. Avui tenim en Francisco, eh?
Sí, sí.
Bon dia. Bon dia tot el dia. Fa bona cara, sí que fa... I fa cara com que li ha tocat el sol.
Sí, és que com que vaig d'excursió, doncs m'ha tocat el sol, sí, sí.
Clar. És cara de salut.
Això és cara de salut i perquè porta una samarreta ben bonica.
Sí, del club excursionista de Vinyols, porta la samarreta.
És el seu
sí.
Club excursionista,
sí,
eh?
Sí, exactament.
Molt bé.
Sí, sí.
Pròxima excursió que fareu?
N'hi ha unes que jo no hi aniré i després a Montserrat.
Ah,
molt bé.
Caminant, eh?
No, sí, farem excursions per la muntanya. Sí.
Quants quilòmetres de mitja feu?
De mitjana, doncs 10, les curtes.
Les curtes.
Però n'hem arribat a fer de 15 i de 20 i tot.
Déu-n'hi-do, noi.
10 és el que s'exigeix per salut. 10 quilòmetres.
Al dia.
O 10.000 passes, no? Res a veure. Res a veure.
Jo 10 quilòmetres al dia no els faig.
Sí que faríem salut, sí.
Sí, sí.
Força salut. Bé, ara en sí, què? En forma, ens hi posem amb el mestre.
No amaguis la llengua, no siguis covard. La cultura encara és viva, no la podem matar.
I avui, per començar, amb el mestre Virgili ens vol parlar d'un mot correcte que, d'entrada, mestre, si ens ho permeteu, ens podria sonar una mica estranya.
Hi ha gent que no li sonarà gens.
A veure, quin és?
Pescateria.
Estrany, Francisco.
No ho hagués dit mai.
El mot bo és pescateria i l'ofici és de pescater.
Ah, clar.
Però... Pescater, pescatera i pescateria.
Per tant, peixateria...
És un mot que es van inventar, modernament.
Qui s'ho va
inventar? No el trobarem en cap text anterior al segle XX. Oh, algú s'ho va inventar. És el que sentiu un exemple d'hipercorrecció. Hipercorrecció vol dir que hi ha alguna gent que els fa l'efecte que un determinat mot o manera de dir és castellà i aleshores li sembla que és castellà i llavors s'inventa castellà o incorrecte. No forçosament que sigui un castellanisme. I aleshores s'inventa una forma que a ell li sembla més bona. I llavors es va inventar, bé, doncs si a les pescateries venen peix, doncs si venen peix, si les sabates les venen a les sabateries...
Serà peixateria.
On venen peix, serà una peixateria. Però sempre, al llarg de tota la història de la llengua, en català s'havia dit pescateria. En tot el territori de parla catalana.
I seria perquè ve de pescar, en aquest cas?
Exactament,
clar.
Perquè ve de pescar. Perquè si ven allò que s'ha pescat.
La pesca.
Si ven la pesca. Per tant, és la pescateria. Al País Valencià, el mot és perfectament ben conservat. I, a més, a la ciutat de València hi ha un carrer, que es diu el carrer de les pescateries, eh? Però dius, oh, és una cosa exclusivament valenciana. No pas, aneu a Girona, que és ben al nord, no? I ben lluny del País Valencià. Hi ha un pont... que és el pont de les pescateries. És el Eiffel, aquell de ferro. Se li diu el pont de les pescateries. Ah, però hi ha una placa que hi han posat de les peixateries. Perquè, com que sempre hi ha qui es pensa que pescateria està mal dit, doncs m'ho canvien i em posen peixateries. Això també va passar a Reus. A Reus hi havia una plaça que se'n deia que hi havia les pescateries. Després aquelles pescateries es van eliminar perquè eren al mig de la ciutat i feien nosa. Ara és una plaça molt ferma que hi ha. I van posar una placa que encara hi és, que diu Plaça de les Peixateries Velles. Però ningú de Reus, gran, els joves és diferent, havia dit mai les pescateries, les peixateries. Tothom deia les pescateries. Ara hi ha gent jove de Reus que es pensa que tota la vida s'havia dit les peixateries. Jo m'hi he trobat, gent jove que diu no, és que a Reus sempre s'ha dit peixateries. Clar, però són gent que ja han perdut la memòria, perquè això passa. Fas garrifar com de pressa la gent oblida o perquè hi ha una substitució demogràfica, clar, la gent tenen el mal vici de morir-se, els més grans, i aleshores els joves ja no saben allò com se deia, i es pensen que sempre s'havia dit peixateria, doncs no, se deia pescateria, es deia pescateria en tot el català sencer.
Però, mestre, perdoni, permeteu-me, però jo, ara que recordi, Francisco, si fem memòries, que no hi ha cap rètol que posi...
No havia sentit ni vist mai.
Però pescateria,
Perquè... No hi ha cap rètol, perquè per hipercorrecció la gent se pensa que la forma correcta és peixateria.
Ah.
I d'hipercorreccions, mira, he fet...
Ens pot posar
altres exemples d'hipercorreccions. Mira, un que ja, per sort, ja no es diu gaire, és la gent que deien solsament. Perquè es pensaven que dir solament, que és més semblant a solamente...
Està més ben dit.
Semblava que la forma correcta era solsament, però és fals, la forma bona és solament, no? Perquè és un adverbi en ment, els adverbis en ment se fan servir, se fan partint de la forma femenina i afegint-hi ment, ràpid, ràpida, ràpidament.
Sí.
Sol, sola, solament. Per tant, que treu cap, això de solsament, no? Era una forma, doncs, creada, inventada, per hipercorrecció.
Jo solsament no l'he escoltat gaire,
No, és que ja, per sort, ja no es diu gaire.
Ah.
Però quan jo tenia 20 anys, es deia moltíssim, la gent, molta gent deia solsament.
Veus?
Sí, perquè solament era un cultisme. La gent normalment deia només. Només n'han vingut 4. Era el mot habitual. I llavors, solament, que és el mot clàssic, doncs pràcticament no es deia. I llavors es va introduir solsament.
I tan sols?
Tan sols és correcte, sí.
I per tant no podria ser que solsament algú creiés que ve dels
sí,
sols, d'aquests sols?
Podem fer moltes teories, sí. Clar. Algú podia creure que era així, que diria, va, de sols, solsament es va crear per hipercorrecció. Després hi ha els que diuen, com que moltes vegades diem malament el verb estar, diu, mira, ja estic aquí. Això és una castellanada com una casa, perquè es diu ja sóc aquí quan arribes, no? Com va dir en Tardells, ja sóc aquí, no? Llavors, la gent va amb por de dir, és que a vegades diem estar incorrectament. Però llavors, per hipercorrecció, hi ha altres casos en què s'ha de dir estar, el que toca de dir és estar, i la gent per hipercorrecció diu ser.
Però aquest exemple l'hem dit diverses vegades, si m'ho permeteu, però està bé de recordar-ho. Que nosaltres, mestre, sempre diem estem en directe. Estem en directe. Estem aquí en directe a Fabricació Pròpia.
Correcte. És correcte.
És correcte, eh?
Sí, sí, sí.
Aquest ús de l'estar,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Aquest ús és correcte. Sí, sí.
No té
llavors,
nada.
Si per por a dir-ho malament diguessis som en directe, tot i que en determinats contextos també podríem dir som en directe. Vull dir que és que tant estem en directe com som en directe...
És correcte.
És correcte, però dependria del context.
Ah.
I ara seria llarg d'explicar, no? Perquè...
Sí.
Sí, sí, perquè el verb ser i el verb estar són tots dos catalaníssims, tots són correctes. Mm. Llavors toca l'un o toca l'altre segons el context, i llavors no pots dir el correcte és aquest o
clar, és més complicat,
és
no?
Quan distingir. Arribes a casa dius, ja sóc a casa,
sí.
M'hi estaré 4 hores. Per exemple,
val,
no? Hem arribat a París, ens hi estarem tota la setmana.
Sí.
Clar, tot és un lloc, París és un lloc, sí. Tant en un cas com en l'altre és un lloc, però amb el context d'arribar és amb ser, amb el context de passar i uns dies,
sí.
Llavors és estar.
D'aquí les estances, no?
D'aquí les estances, sí, 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 sí. Clar, estança deriva d'estar. No cal dir.
I hi ha una altra hipercorrecció que em ve al cap.
Sí, cap d'alls.
Ui, aquesta.
Sí, gent que es pensen que cabeça d'alls, com que cabeça s'assemblen amb el que serà cabeza, doncs és incorrecte.
Està mal dit.
Està mal dit.
Però jo a casa ho he escoltat moltíssim, això d'una cabeça d'alls.
Sí, també.
A més, que és com se diu una cabeça d'alls.
I, per tant, cap d'alls no està bé.
Està mal dit, cap d'alls, és una hipercorrecció. És allò, una cosa que la diem d'una determinada manera...
Pensant
que d'aquesta manera ho millorem en català i el que fem és espifiar-la, no?
Clar,
sí, sí. O, per exemple, quan es va canviar les varices per varius, la forma correcta és varissa.
De circulació.
Sí, 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 les venes aquestes que s'inflen.
Sí, sí.
No, se n'hi diuen varices en català. I llavors, com que varissa s'assembla a varif en castellà, a varices, sobretot en plural, doncs ho van canviar per variu, no? Van dir, si la Beatriz és la Beatriu, doncs la varissa ha de ser la variu, i es va crear aquest mot inventat. I per postres el van posar al diccionari, no t'ho perdis, eh? Però és una forma absolutament inventada, perquè sempre havíem dit varissa. Quan estudiaves la C trencada, llista de principals mots amb C trencada, sortia varissa sempre.
Varissa.
Clar, perquè vam ser trencada, a més. I una que em va fer riure i tot, que la vaig sentir amb un jornalista, justament ahir, no?, que va dir que d'una determinada persona era el dofí polític d'un altre. El dofí polític, meu senyor.
És un animal que ha cursat polítiques.
Però, sí. Mestre, això es diu molt, eh?
Home, no, l'animal se li diu dofí, però el delfí, que és una persona cridada a succeir una altra, que venia del dofí, del delfí del rei de França, no? Però que després s'ha generalitzat, no, se li diu el delfí. Clar, llavors, per correcció, aquest senyor li va dir el dofí polític. Mare meva, no? Això és com un home que es digui delfí, que també és un nom d'home.
És que li anava a dir...
Delfí, que li diguessin... No, ara ja no et dius delfí.
Delfí.
Dofí.
Bueno, potser algú en surten guanyant. No. Sí, no, ja l'entenc. O sigui, dofí polític és una hipercorrecció.
És una hipercorrecció. I hem de recordar que una hipercorrecció és una mena d'incorrecció.
Val.
No oblidem això. I en acabat, els que... Aquest no ens en sortim, els que diuen complexa...
Ui!
Quan s'ha de dir complex. Clar. O reflexa, quan s'ha de dir reflex.
Sí, per exemple, és com dir... Això és molt complexa.
Això està mal dit.
Això és una hipercorrecció, també.
Sí, això és molt complex. És a dir, un problema complex, una solució complexa. En femení, sí, però llavors acaben mal, no acaben bé. No? I l'altre són els que diuen que és una persona molt... Un home molt cult. Perquè, en comptes de dir molt culte, no sé si és que ho diuen en anglès o ho diuen en català i és bastant malsonant. No sé.
La gent que està acomplexada té un complex o té un complexe?
La gent que està acomplexada té un complex.
Va, o sigui que complexa en cap cas es fa servir... Només en femení.
Només en femení, sí, sí. Només en femení. Com ortodox, no? La religió aquella...
No és ortodoxa.
La religió és ortodoxa, però els practicants són els ortodoxos.
Clar.
Són els ortodoxos. I si hi ha un grup de senyores d'aquesta religió, seran un grup d'ortodoxes. Sí, clar. Ortodox, ortodoxa, ortodoxos...
Però quan volem dir que una cosa no és canònica, per exemple, com a sinònim, i diem no és ortodoxa...
Exactament igual. És dir, de fet, aquesta religió es diuen ortodoxos perquè, a parer d'ells, segueixen la religió cristiana rectament, i, per tant, perquè ortodoxos vol dir recta doctrina, agafant els ètims grecs.
Uh-huh.
I llavors això és aplicable a la religió o és aplicable a qualsevol cosa.
Que
no?
En vol destacar algun més d'hipercorrecció? O ho deixem aquí?
Deixem-ho aquí, perquè no en tenim cap més de notades, però n'hi ha moltes d'hipercorreccions.
Ja. Vinga, anem cap als castellanismes. Avui tenim feinada, perquè... Hi ha una feinada als jutjats, mestre, que no se la treuen de sobre.
Sí, sí. Doncs és un castellanisme jutjat. Com a substantiu, no com a participi del verb jutjar. Per exemple, en aquell lladre Avui l'han jutjat i l'han condemnat a 10 anys de presó per haver robat a no sé on. Jutjat com a participi del verb jutjar, sí que és correcte, però dir el jutjat, com doncs en català no s'havia dit mai. Això ho diem en català perquè en castellà diuen el juzgado, perquè en castellà fan aquesta barreja, no? En canvi, en català dèiem el tribunal o l'audiència, que són uns mots que tampoc sobten a ningú, eh? No. Si dius el tribunal o l'audiència, perquè també existeixen en castellà.
No, i els darrers anys els hem sentit a tort i a dret, l'Audiència Nacional, els tribunals...
Sí, sí. I a més, internacionalment, també en francès, també en anglès, vull dir que no, és una cosa que no ha de sobtar.
Estem ben avasats.
Sí, sí.
No sé que és veritat que es diu jutjat i es diu moltíssim.
No, 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 és que jo el 16 jutges a la...
D'un jutjat.
D'un jutjat.
D'un jutjat, sí, sí.
Però està mal dit, doncs.
Sí, 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 és que hi ha...
I ara què? Ara què hem de fer?
Què hem de fer més?
No, no ho sé, com ho hem de fer? Ja hi vaig pensar, ja, amb això. Sí, sí,
però el tribunal no queda ferm.
Clar, perquè no rima amb penjat.
Clar, no rima amb penjat.
Quina rima hauríem de fer?
Ah, no ho sé, això hi ha algú que s'hi entretingui.
Menys en fetge d'un pardal. No sé, bueno, per dir alguna cosa que rimi amb tribunal.
Sí.
O d'un que penja d'allà dalt. No?
Bona, bona.
Ja ho han canviat, ja està arreglat, veus?
Què, ho acceptem o no, mestre? La rima de l'Uri.
Sí,
16 jutges d'un tribunal, menys en fetge d'un que penja allà dalt.
Molt bona.
Molt bé. Doncs dit això, ja sabeu que jutjat està mal dit. Hauríem de dir tribunal, sempre.
O audiència.
O audiència. Tribunal o audiència.
Sí.
Clar, anem cap a una altra que diríem que la vam fer, però no està de més, ara que ja és temps de costa, vull dir, la gent que va més a la platja, més cap al mar, que també hi entrarem després, però un peix que agrada bastant, no sé si us agrada.
La palaia.
I què és la palaia?
Veiem, a veure. Quantes menes de tortuga hi ha?
De tortuga?
Sí.
Ostres.
Hi ha una cinquantena d'espècies de tortuga.
Sí.
Unes que són molt petitones, les de les Illes Galápagos, que són grosíssimes, i són moltes espècies diferents, i totes se diuen tortuga.
Clar.
Palaia també és un mot que inclou un munt d'espècies de peixos, que els ictiòlegs els distingeixen, no? Però que a l'hora de menjar-los tot se'ls diu palaia. No? En castellà, les palaies grosses van crear un mot i li diuen lenguado. Suposo perquè tenen forma de llengua. Això m'ho imagino, no? Llavors, esclar, el català, que sempre té la dèria calcadora, doncs, en castellà diuen lenguado, doncs en català llenguado.
Ostres.
No? Però en català sempre se n'havia dit també palaia, una palaia més grossa que altres palaies d'altres espècies més petitones, però se'n deia palaia, no? A les Terres de l'Ebre, si aneu a la Ràpita...
Són palaies.
Són palaies, eh?
Doncs jo, mestre, ara si faig memòria totes les cartes, diguéssim, de llenguado. Restaurants, però és llenguado,
A mi em costarà ara canviar-ho, ara que sé que no es diu així.
Sí, però, veiem, ja sé que restituir el català no interferit costarà.
Costarà.
Això jo en sóc perfectament conscient. Però el que no hem de fer és amagar l'ou. És a dir, és dir a la gent, no, això és un català de tota la vida, i no dir-li que allò és un castellanisme. Hem de dir que llenguado és un castellanisme i que encara hi ha llocs que la gent ho diuen bé. La Ràpita ho diuen bé.
Ja.
Ja sona, castellanisme, llenguado, que ja hi sona, castellanisme.
Un tos sí que ho té, que...
Home, acaba
és
amb
com
bo.
Qui diu trajo de bany.
Dius,
home, no.
Sí, sí.
Bueno, d'acord, entrem al mar o a la mar?
A la mar. És a dir, el mar és un castellanisme, també. Perquè en català sempre s'havia dit la mar.
La mar.
I la prova d'això és que totes les dites que hi ha sobre la mar són en femení. No hi ha dites sobre la mar en masculí. Fixeu-vos, sempre es diu la mar salada, la mar brava, la mar arrissada, alta mar, bona mar, mala mar, fer-se a la mar. La mar de... És la mar de bonic.
La mar de bé.
La mar de bé. Tots es diuen...
La mar de bo.
La mar de bo. Totes les dites es diuen en femení.
Sí.
Fins i tot hi ha una dita que és voler la mar i les arenes, que vol dir voler-ho tot. No et conformes amb la mar. També vols les arenes que hi ha tocant...
Que ho vols tot.
A la mar.
Clar.
Diguem de passada que arena és perfectament català.
Aquesta és una altra,
Sí. Hi ha gent que per hipercorrecció volen dir sorra, I els que diguin sorra, que diguin sorra, però que sapigueu que dir arena és també perfectament correcte.
Per tant, aquesta cançó de Manel, els hauríem de trucar i dir-los que està mal escrita.
Sí, sí, i a casa, a l'ordinador, tinc la fotografia d'un document antic,
sí,
en què l'església de Santa Maria, que ara li diuen Santa Maria del Mar,
sí,
diu Santa Maria de la Mar.
Carai!
Ah, sí?
I en un determinat, clar, moment, Santa Maria de la Mar la van convertir en Santa Maria del Mar.
Veus?
Eh? És a dir, està documentat que se li deia Santa Maria de la Mar, o de les Arenes, també se li havia dit. Perquè, esclar, algú pot dir, oi, Santa Maria del Mar, sempre s'ha dit. Potser el teu afinca ja deia Santa Maria del Mar, és possible, però hi ha documentació que es deia Santa Maria de la Mar.
Sí que és veritat que el nom Mar es posa a nenes i, sí, noies, i no conec que ningú que es digui Mar i sigui un home.
Això també.
Sí, 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 la Mar.
La Mar de contenta. Val, doncs jo crec que, mestre, teníem un tema,
sí,
per ja acabant, que teníem pendent la setmana passada, que vos ens vau dir. Aquí hi ha un dubte.
Sí.
Gairebé nacional.
Sí.
És com s'ha d'escriure, Judit o bé Esther, entre d'altres noms.
Entre d'altres noms, perquè hi ha també Ruth, sí, Mateu, Elisabet.
Mateu?
Mateu?
Amaco o sense
Matthew,
sac?
En anglès.
Matthew? Ah. Posem-hi música.
Que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot.
S'atura tot perquè, noi, no sabem si va amaco o sense sac. A veure, com hem de fer-ho, això? Fem un recapitulem, mestre?
Comencem pel final.
Vinga.
En català va sense hac.
Això, clar, és així.
Sí. Començarem pel final dient... Ara, després ho justificarem, perquè en català no posem aquest hac. Perquè aquest hac és etimològica. Què vol dir que és etimològica? Doncs que les llengües, com el francès i l'anglès, que la posen, no la posen així perquè... com una espècie de pensada sense fonament. No, és etimològica. Aleshores, el que passa que en català es va decidir de no posar-la mai, no? I llavors, perquè això s'entengui, doncs...
Ara què ha passat? Mestre...
No, és que aquí tenia mots...
És que hem de dir... Clar, és que els oients no ho veuen. Gràcies a la Vanessa, que a vegades, no?, que surt enregistrat a les nostres xarxes. Mestre, un dia hauríem de fer un especial de la llibreteta que
una
porta,
foto.
Eh?
Un primer pla, la llibreta.
Però aquesta llibreteta és especial de fabricació? És de fabricació pròpia?
Sí, sí. Hi ha totes les d'això. És que me pensava que tenia anotat a la llibreta.
Sí.
Tenia anotat més exemples...
De Judit i de...
Sí.
D'altres noms, que, com ha dit Mateu, no? Quin altre més?
Sí, no...
Elisabet?
No, teatre, per exemple.
Ah, theater, no? Que ve,
sí,
d'anglès.
Teatre ve del grec.
Clar.
I teatre... sí, ve del grec.
No.
Segur.
Això és
segur,
així.
Segur.
Això és així.
Teatre ve del grec, del,
sí,
grec passa al llatí,
sí,
i del llatí passa a les llengües modernes.
Sí.
No? Llavors, les llengües que respecten l'H del grec... doncs li posen, però en català no li posem, no? I llavors, en català, si volguéssim escriure Judit amb T final,
sí,
també hi hauríem d'escriure teatre, per coherència.
Se m'acut, però, que en el cas de l'anglès sí que l'H la pronuncien,
theater,
i en català pot ser, o estic dient un disbarat majúscul, que en el cas de que no es pronuncia l'H s'ha obviat només per aquest fet?
Sí. Exactament. El que passa és que això estaria bé explicar-ho doncs començant pel començament.
Ah.
I hem d'explicar...
Clar, perquè hem dit que començàvem pel final, eh?
Sí.
I el començament és la llengua indoeuropea, que és la llengua, que ja en vam parlar,
sí,
un dia,
i tant, sí,
de la qual venen totes les llengües d'Europa fins a l'Índia, eh?, amb algunes excepcions, com l'hongarès, el basc, el finès, l'estonià, no? Però que hi ha una multitud de llengües que provenen d'aquesta llengua que es parlava, ara deu fer uns 4.000 anys, aproximadament, i aquesta llengua tenia 12 consonants oclusives. Les consonants oclusives són les que es fan aturant l'aire. En català només en tenim 6. La indoeuropea en tenia 12. Nosaltres en tenim 6, que són...
Mitja dotzena.
Sí. 3 de sordes i 3 de sonores. Sí. Són les de P, T, K i B, D, G. Aquestes són les oclusives que tenim en català. Per tant, hem perdut 6 de les oclusives. Què eren aquestes oclusives que nosaltres hem perdut? Eren les oclusives que tenien aspiració. Les oclusives amb aspiració. És a dir, que a més de fer l'oclusiva,
també
s'acompanyava d'una aspiració. Sembla el sànscrit conservava aquestes oclusives. El hindi i l'urdu... El hindi, si més no...
Hem d'anar acabant, mestre.
Ui, doncs llavors ho tornarem a deixar al mig.
No, no, i s'hauria d'explicar bé, això.
Eh? És que això és que s'hauria d'explicar bé.
Doncs fem una cosa, emplacem explicar-ho la setmana que ve.
Sí.
Sí.
I de passada portaré més exemples a banda de teatre, de mots comuns, amb aquesta situació, que estava segur que els tenia anotats aquí.
Molt bé. Fem una cosa. Fem una cosa, mestre, perquè... Què li agrada al teatre? Us agrada el teatre?
Sí.
Sí?
Sí, sí, molt. Ara els he trobat, eh? Ai. Els mots, ja estava segur que els tenia anotats.
Ell va, ho sé.
Perquè n'estava convençut.
Clar, no, sí, sí. No, perquè deia que continuarem parlant de teatre, ara.
Ah, molt bé.
Quan vos marxeu. Però...
El grec?
Sí, el grec. Teatre grec.
Molt bé.
Parlarem.
El teatre anomenat grec.
Exacte. Sí. Amb el David Selves. Mestre, li volia... Res, no sé jo. És possible que la setmana que ve presenteu de nou el seu llibre?
Sí, sí, sí. El presento a la llibreria Ona a les 7 del vespre.
Però abans aquí, eh?
Sí, divendres que ve, eh? Divendres que ve, que és el dia...
Sí. Divendres que ve és dia 5 de juliol.
Doncs dia 5 de juliol.
D'acord. Sí, sí. O sigui, després del Fabricació, a les 7 cap a la 1, eh?
Això mateix.
És molt ferma, aquella llibreria, és molt maca.
Sí, sí.
Molt bé.
Sí. I m'han convidat a presentar el llibre allà.
Bueno,
per tant, tots els barcelonins, i no barcelonins que hi vulguin fer cap, convidats. Doncs estan convidats.
Mestre Virgili, com sempre, un goig tenir-lo a la Fabricació. Moltíssimes gràcies.
Disposar.
Vinga, va, que marxem, tirem cap a publicitat i quan passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i a la tornada anirem cap al grec per parlar amb l'actor i director David Selves, que La Brutal per primera vegada arriba al Teatre Grec in situ. Ara ho parlarem amb el David Selves i ho fan amb l'obra El Misàntrop. Això serà la setmana que ve, però abans aquí a la Fabricació. Vinga.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, 5 minuts que passen de 4:45 de la tarda. El dimarts 2 i dimecres 3 de juliol, és a dir, la setmana vinent, la companyia La Brutal porta a escena una versió ambientada en el món actual d'una de les obres més conegudes de Molière, que és El Misàntrop. En parlem avui amb el seu director, en David Selves. Què tal, David?
Molt bé.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, això, com porteu l'estrena? Perquè... Com porteu l'estrena?
Com es pot. Les estrenes es porten com es poden.
I amb totes les entrades ja exaurides.
Sí, molt contents per això. que sempre és un goig, i és el nostre primer... primer grec a la Brutal, finalment, això, no? Estrena una producció seva amb coproducció amb el Lliure i amb el festival, i això fa molta il·lusió, fa molts nervis i fa molta responsabilitat, però allà estem, treballant des de fa molt de temps, i jo crec que anirà molt bé.
I quan dius això, que ho portem, no? Que dius, és que les estrenes...
No, perquè la companyia ho porta com pot. A més, el grec té uns hàndicaps, no? I és que el festival es va estrenar amb la Sílvia, nosaltres vam estar la setmana passada fent tècnica, perquè, clar, el grec no és un teatre en si, amb un equipament, amb un teatre, s'han de fer llums a partir de les 10 de la nit, a partir de les 12 ja no pots fer soroll, vull dir, té uns hàndicaps, vam estar fent llums fins a les 5 de la matinada, dos o tres dies, un dia va ploure, hi ha una part d'èpica important quan estàs al grec.
Clar.
Però a la vegada hi ha una màgia, hi ha 2.000 persones allà, culs asseguts a les cadires.
Clar, és que d'alguna manera, o sigui, actuar al teatre grec, no, David, és com un gran repte i alhora una gran oportunitat, però que no és actuar en qualsevol lloc, no? Vull dir que el fa espectacular i diferent.
Sí, jo crec que hi ha una cosa molt important, que és la tria del que fas, no?, del grec, per arribar a la fila 30 i algo, que està com a 30 metres de l'actor que està, o l'actriu que està a l'escenari, has de decidir què fas, no?, si fas realitat fàcilment t'acabaràs fotent una hòstia. No, per això el grec, no, la música li va molt, la paraula, i per això vam triar el misantrop, finalment. No, la paraula en vers també ajuda a arribar a dalt, la imatge, evidentment, tot el que és teatre d'imatges, la dansa, però bueno, no és un lloc... Jo crec que la tria és important, aquí, material tris.
Ara parlarem de la tria, però deixa'm recordar els oients que, clar, Mireia Xalà, Pol López, Àlex Pereira, el Norbert Martínez, el David Menéndez, la Júlia Genís, la Laia Alzina i l'Albert Prat. Clar, tens un equipàs d'actors, no sé com han anat els assajos, perquè suposo que t'ho hauran posat fàcil, o no?
Sí, tant.
Com ha anat això?
Ha anat molt bé, ha sigut... Una de les coses importants i jo crec potents d'aquesta companyia és que tots som músics. Que quan vam fer el càsting, sobretot de la Júlia, finalment, de la Laia i de l'Àlex, no només buscàvem actors, sinó també buscàvem músics, perquè com que se situen en una discogràfica, el que vam dir, ostres, ens agradaria molt que de cop i volta la companyia es posés a tocar temazos. Un dels que toca és amb el que obríeu ara, amb el Rock and Band
de l'Elton John.
I això és molt potent, i que un actor de cop i volta està... I passen coses d'aquestes, el públic igual no se n'adonarà, però l'Albert Prat està allà, en tipus Eric Clapton tocant la guitarra, li passa al Pereira, el Pereira continua, es passen els instruments l'un a l'altre, la Laia se senta a tocar la bateria, després se senta a tocar el piano, bueno, canten que no t'ho pots ni imaginar, és un plus, jo crec que xulo.
Que molts t'hem seguit la teva trajectòria com a actor, però com a director, com t'hem d'imaginar? O sigui, de quina manera diries que treballa el David Selves com a director?
Doncs jo crec que n'he anat aprenent amb el temps. Finalment, un director és bàsicament el criteri, no?, el lideratge d'un grup, i com reparteixes joc i com fas que les peces encaixin, brillin, i treure-li el màxim rendiment i fer ús de la teva, no?, del teu olfacte i de la teva intuïció. Llavors, jo crec que és una cosa que s'aprèn. Jo crec que hi has de tenir una pasta, una certa pasta, però que també ho aprens a la sala d'assajos.
Mira, com dius ara, a la sala d'assajos, abans d'entrar en matèria encara més, David, hem volgut parlar amb un col·laborador del programa i amic que et sonarà molt familiar. A veure, Francesc Marginet.
Home, clar, és veritat.
Escolta, hola.
Hola.
Què fas? Que ens han dit...
Avui no ha vingut a l'assaig, ell tampoc, el tenim perdut.
On estàs? Mira, ens han dit que està pel Berguedà.
És terrible, perdona, David, però és que la vida de vegades em supera i demà es casa el meu germà i bueno, mil històries, i de vegades la feina passa un segon pla. Però ho he donat tot i ho he deixat tot, pel misantro, però sí, això que no...
No tenim cap mena de queixa, ja ho saps, Cesc.
Escolta, i això que deia el David, perquè ens estaves escoltant, no, Cesc?
Sí, ho he sentit tot.
Ho confirmes, com és treballar amb el David, no? Perquè tu ets fet d'ajudant de direcció en aquesta obra.
Sí, és meravellós. Bueno, què t'he de dir, no? Amb el David aquí al costat, si et dic que ha sigut una merda, no.
Aquesta, em sembla que ja la nòmina ja s'ha passat, Cesc? Vull dir, aquest mes, vull dir que endavant.
No, sí, és meravellós. I el David, jo crec que li he dit alguna vegada, el que fa molt bé és cuidar el grup d'una manera brutal, com la companyia, sí. i que fa que tothom se senti molt a gust. I jo crec que això en un espectacle es respira i es nota, que quan l'equip està a gust, que quan l'equip treballa en positiu i units, doncs és que acaba sortint un bon espectacle per pebrots.
No, això és així. David, que sàpigues que ens el va robar, el Cesc.
Ja ho sé. Ell va tenir els seus dubtes, també t'ho diré, eh?
Ja.
I les... Sí, no, però... Cesc, vull dir que...
No, però...
Tens el corazón partió.
Sí, una mica. Una mica, però...
Però és que era tan clar. Vull dir, quan va venir... Tu te n'imagines, no, el Cesc, sí, en el moment de dir-ho? Sí. I dir, home, a veure, Cesc, és que ni ens ho plantegis. Sí. Vull dir, les
va
coses...
Va ser una mica... Bueno, però llavors que vingui el David aquí en un entrevista.
Ja està, veus, el pacte fet.
Estem al cap del carrer.
Oh, i tant, els comptes clars. T'ha fet currar de valent el David, Cesc, o no? Com, de quina mitjana de cafès t'ha fet servir en aquestes setmanes?
No, que va, sí, m'he sentit super... Clar, jo és la primera vegada que faig d'ajudant de direcció, també, o sigui... Jo, en part, també anava bastant perdudet al principi, però m'he sentit que m'ha donat tota la confiança del món i que he pogut posar-hi de la meva part en tots els sentits, i també quan et sents així vols donar encara més, i crec que ho he fet i m'he sentit molt a gust, i he pensat anar tirant, i era una mica el que has dit tu, David, abans, que és anar-ne aprenent, crec, també. Que penso, mira, aquesta és la meva primera experiència, doncs d'ara d'endavant ja en tindré una, no? I quan ho torni a fer ja m'aniré com formant a mi mateix com a ajudant de direcció, però clar, estrenar-se així, fent d'ajudant de direcció una producció al grec és impressionant.
Home, és històric, la veritat és que sí, però David, que ets el Cesc Marginet, que ens han enamorat tots, també.
Home, és veritat.
És que això,
el Marginet té aquest àngel i té aquesta cosa i és, no?, més bona persona es pot ser, sí. I més simpàtic i més de tot, i més treballador. Jo, el Cesc, l'altre dia no me'n recordava. Quan me feien Tots eren fills meus, va venir a fer el càsting per Tots eren fills meus, per no el paper que va fer, sinó el prota. I ens vam quedar morts.
Quan el vau veure?
Ens vam quedar morts. Vam dir, no és per aquest paper.
Però
no, és dir, que segurament es pot fer d'aquella manera com ell el plantejava, no era com el teníem nosaltres al cap. Dius, però això no es pot desperdiciar. Aquesta força de la naturalesa, aquest desplegament de mitjans, això ho hem de reciclar cap a un altre lloc. I llavors li vam donar el veí que va acabar fent meravellosament bé. I bueno, jo crec que també, no sé, Cesc, però vull dir que ara en les generacions joves hi ha molt actor i molta actriu, no?, que vol anar de seguida a la... No, a fer sèries, sí. Tal i qual. I jo crec que hi ha actors com molt, molt més de teatre, i actius molt més de teatre, que no són molts, jo crec, sovint. I el Cesc jo crec que és un d'ells, no? Que té un algo en relació a l'ofici que no sé, que a mi em recorda el que jo tenia quan vaig començar.
Ai, que bonic. Doi. Que bonic que diguis això.
Mira, ens hem emocionat. Marginet, no et vull imaginar ara com deus estar tu allà al Berguedà, no, escoltant això.
Canta, o sigui, realment, tens raó, això que la televisió i les càmeres m'interessen més aviat, poc.
Sí.
I que és, bueno, és el teatre on em sento a gust, però és que realment és molt bonic el que fem. I aquests dies el grec també està sent com... És que és molt bonic i és complicat i és dur, que hi ha el David, hi ha la pluja, hi ha fins a les 5 de la matinada, però quan hi ets tens ganes de quedar-t'hi i de veure-ho i de viure-ho, perquè no sé, és molt preciós el que fem. Jo sempre penso de això del teatre, de cada cop ens ajuntem un grup de gent aquí i expliquem una història que és mentida, però que és molt de veritat i que l'hem de fer molt de veritat, i el desplegament de mitjans que hi ha, sempre m'impressiono de pensar de què estem fent, no? I en aquest cas, en el grec, encara més.
Clar, jo el Cesc, és que ja ho diu tot, clar. David. Mira, vés a fer el que hagis de fer, Cesc Marginet, que la setmana que ve teniu una bona estrena.
Sí, no, ara estic preparant floretes pel casament del meu germà. Estem aquí posant plantetes...
És que ell val per tot. Ell val per un roto, per un descosío, per les floretes, per fer-te l'Excel, per fer-te el drive... Ell, vinga... Hem tocat alguna cosa, Cesc, per cert. Igual haurem de tocar alguna cosa del drive.
Ai.
No passa res.
Demà t'ho explico.
Molt bé.
I en parlem.
Molt bé.
Cesc Marginet, que vagi molt bé. Una abraçada a tota la família.
De part vostra. Diumenge ens veiem, David?
Sí.
Diumenge, segur.
Sí. Bon casament.
Adéu.
Va, una abraçada. Adéu.
tots, jo, de debò. Sí. Quina passada. Va, parlem una mica més del Misantrum, no? Perquè, David, realment la pregunta era per què trieu, no, el Misantrum? Perquè és aquesta obra que pugui extrapolar-se també ara mateix, no? El que està passant ara mateix. Mm. Com va ser, no, aquest criteri que tu deies, no? Una obra que quedi bé al grec, no? Que encaixi, no, amb el públic del grec.
En teníem tres sobre la taula. La veritat és que aquelles coses que passen a la vida. Ens va acabar empenyent el Casa de Sus, el Cesc, sí, que és el que ens fa l'encàrrec. Va dir, bueno, esteu dubtant, jo aniria per aquesta. I el que és per aquesta, pues, si tens un títol com el Misantrop, pues, has de tenir un actor que et faci el Misantrop. I jo des del principi havia parlat amb el Pol. El Pol va poder, es van anar encaixant les, no, les fitxes, la Mireia també va poder, i a partir d'aquí vam passar, i hem passat un procés de creació llarg, dificultós a vegades, perquè primer vam llegir el text, vam veure què volíem fer amb el text. Amb el Misantrop passa una cosa, i és que el personatge és molt bonic, parla de coses molt boniques, no, aquest tio que vol marxar, que té un odi visceral cap a la societat, però que tot el segon, tercer, quart i cinquè acte passa a ser una història de gelos i de banyes, on totes les noies estan esperant que si ell decideix per una o per l'altra, ja s'esperen. On Molière castiga profundament el personatge femení de Saliment, perquè, entre altres coses, ell explica una història que li va passar a ell, i és que la seva dona el va deixar. Mm. I a nivell de gènere està fatal, no? És una cosa caduca i antiga. I a partir de que vam començar a moure el material, la cort no ens interessava per res, i vam començar a buscar paral·lelismes, la vam començar a adaptar, i hem acabat amb un text absolutament contemporani, amb uns versos que, finalment, la versificació l'ha fet el Pablo Machotero, i la dramaturgia l'hem fet el Sergi Pomper Mayer i jo, i és un text nou, nou de dalt a baix.
Això és molt fort,
de creació, i que, però que a la vegada té la puta ànima del Misantrop.
És que és un text del segle XVII.
Vull dir, sí, clar, no, és del XVII, exacte, i el Molière l'agafa dels grecs. Però el personatge en si, sí que també l'hem volgut dotar de molta consciència, en el sentit de que si tu amb 40 anys vols marxar de la societat, vol dir que has format part d'ella.
Yeah.
Clar, Molière ho posa a la cort, i que de cop i volta el Misantrop surt perquè tots són molt hipòcrites, no? I fas, bueno, tu has format part d'aquesta hipocresia. Vull dir que el que té el nostre Misantrop en relació a Molière, a part de tot el que l'envolta i dels personatges femenins que tenen molta més força, no depenen dels homes, despleguen unes realitats molt contemporànies, com és la Lian, que és la xavala jove, que és la community manager d'aquesta, no, empresa, que de cop i volta desplega tot en relació als joves, a les xarxes, a el que busquen a les xarxes, etcètera, etcètera, doncs que parla molt d'això, no? de ser responsable i de dir quan un diu prou. I segurament un diu prou, i és la segona part i la segona capa que nosaltres li hem volgut donar, és que, perquè aquesta història d'amor no, dels dos protagonistes, de l'Alceste i de la Lian, i de la Saliment, arriba un moment que, quan tens una edat, allò que et va enamorar, potser et segueix enamorant, però el teu projecte de vida ha canviat.
Yeah.
No? Perquè ens fem grans i cada vegada som més nosaltres. No? Tenim més manies i volem més el que volem, i a vegades és difícil això. No? I volíem explicar aquesta història d'amor de dos persones, dos éssers que s'adoren, s'estimen.
És com una història d'amor impossible.
No, David? Impossible no, perquè ha sigut fins aleshores.
Yeah.
El que passa que els seus camins s'estan separant, i ella creu que pot canviar coses del sistema des de dins del sistema, i ell el que diu és que, és que aquest sistema és incurable i ha de marxar a fora.
El que crida també l'atenció, que és una mica també el que parlàvem abans, ostres, tots i els canvis, les denúncies que en el seu dia feia Molière, 300 anys, no?, després, continuen bastant vigents. Una mica,
sí, sí, els grans.
Vull dir,
és a dir, el Misantrop com a personatge i com a postura.
Què fa que aquests textos, no, David, tu que els has treballat, no?
Bueno, jo crec que el que fa és que són textos que posen miralls a la cara, no?, tot constantment. Vull dir, són crítiques socials, en el fons, de què és tu com a individu i tu com a individu dintre la societat, no?, i quina societat formem entre tots, i quins, no?, i quines prioritats ens hem de marcar. Bueno, jo crec que aquest text segueix tenint, sobretot aquest personatge, segueix tenint aquesta ràbia, aquesta fúria, que tots sentim de cop i volta per les injustícies, per dir que formem part d'un engranatge, que no ens plantegem gaire què fem, que ens deixem arrossegar, no?, i el Misantrop, en el fons, el que et diu, tia, potser t'has de parar una mica i pensar què vols.
Què és el que més t'indigna, tu, David, en general? Espera, tenim... Necessites molt temps, o...?
No. M'indignen moltes coses i poques coses, clar. Sí. M'indignen, pues, les grans injustícies, i tot això, i els privilegis d'uns i els d'altres. Coses més, potser més puerils, m'indigna molt que molt sovint, i són una mica, jo crec, el mal de la nostra societat, que veiem la viga en l'altre i no la palla en el nostre ull, moltes vegades, no? O al revés, no sé com era el ditxo. Vull dir que abans trobo els teus defectes que no pas els meus. Si treballéssim només que fos una mica en això, jo crec que la meitat de coses les solucionaríem.
Bueno, en el Misantrop hem de dir que, tu deies, tu sonarà molta música. Vull dir, hi haurà... És el text en vers, no? Però sí. Heu trobat com... I de fet, des de La Brutal ho treballeu moltíssim, això, David. De fet, diré que de les darreres vegades que vas estar aquí a Ràdio Estel vam parlar, me recordo, parlant d'aquestes noves generacions, no? Que s'ha de fer tot, gairebé tot, tocar totes les disciplines per atraure'ls, no?, d'alguna manera. Sí. Trobo que és complicat, no? I crec que t'ho preguntàvem, fa uns anys. Continuem tenint el problema de gent jove i al teatre, David? Com ho veus tu?
Jo crec que, per sort, companyies com la Calòrica, com la nostra, en algun moment, com ACA, no? Hi ha companyies joves que arrosseguen públic jove, i això és una cosa boníssima. Que el públic, de veritat, fins que en aquest país jo crec que no ens agafem seriosament que la cultura i l'educació hauria d'anar molt més de la mà, difícilment aconseguirem grans coses. Doncs anirem arreplegant els que es deixin seduir. Però vull dir, tu te'n vas a Bèlgica, te'n vas a Alemanya, i Alemanya, una ciutat com Sabadell, té un teatre d'òpera amb companyies estables. Això aquí és absolutament impensable, per la poca inversió que es fa en cultura, per l'educació, perquè això no es fa des de que som petits. Pues som una societat que va sortir d'una dictadura fa molt poc temps, sí, que la dictadura va aixecar tot. Pues venim d'on venim, i jo no dic que d'aquí molts anys siguem, no?, això reverteixi, però actualment, amb els pressupostos que hi ha en cultura i amb lo poc que es creu en cultura, difícilment tindrem gaire més.
Com se li pot fer competència a la pantalla, no?, i animar els joves en el teatre? Com creus que s'hauria de fer?
Jo crec posant-los a dalt de l'escenari, en el sentit de posar els no? Fer això, fer un misàntrop contemporani, tot i que, en el fons, el nostre misàntrop és mega boomer, perquè és un senyor de 40 anys que té els referents que té, i és per xavals joves, també, perquè hi ha l'Oronte, que és un tècnic de so que està allà currant, i que ell li porta una maqueta d'un tema nou de música urbana, i clar, l'altre es queda mort, i diu, tio, i això no m'agrada, i l'altre diu, però és que això és el que es porta, col·lega. I aquest és un dels motius pel qual, no, a nivell professional, el misàntrop una mica li ha passat per sobre el món, no? I està una mica a la pantalla anterior.
Yeah.
Però hi ha l'Eliane, que és la que us deia, que la fa la Júlia Genís, que és qui és la comunitat manager. Vull dir que hi ha molts elements que poden permetre que aquest espectacle vinguin famílies i tots se sentin interpel·lats, perquè crec que parla de temàtiques d'avui i que poden ser tema de debat. Jo crec que clicar l'ullet constantment a lo d'avui és un dels llocs on, si féssim un misantrop en perruques, jo crec que els joves
mirarien cap a
l'altre costat. I si el paper de la dona és una dona que està esperant només que l'home li faci cas o no, doncs les ties diran, però què és aquesta merda? Vull dir que això ja ho hem vist, i tampoc no fa tant temps.
Yeah.
I això crec que és bo que estigui canviant, que hagi canviat, i això ajudarà. Jo crec que la gent jove se senti més seva les històries que els hi puguem explicar d'un escenari.
Abans et preguntava, ostres, la tria, a mi em sembla molt interessant, no? Tu com productor de La Brutal, David, amb què us baseu, no?, a l'hora de fer la tria de les obres? És a dir, són obres que a tu t'agradin més personalment, o tens com una... et deixes portar més per la intuïció, no? Quin és el criteri? Com ho feu, això? Perquè,
el criteri és intentar fer tot això amb un Excel al costat.
És que és el que anava a dir, que funcioni.
Perquè si no fas això, vull dir, nosaltres vam fer això amb un Excel al costat, però que anàvem fent no la miro, amb el Romeu i Julieta ens vam fotre una santa hòstia de 90.000 euros, que sort que vam poder fer després L'Illa Deserta, que per cert encara està a la Villarroel, que si algú no l'ha vist té una setmana,
David,
i mitja,
mira,
per veure-la.
Van venir el Marc Artigau, la Maria
i
l'Isaac, tu. Ens ho vam passar. Sí. Vull dir, el bon rotllo que hi havia, que és brutal, no?, substituint el Miqui Esparvé, però que era una obra diferent, sí. Diuen, és que val la pena per tornar-la a repetir.
Però clar, aquesta sí que li agrada a l'Excel, perquè són dos actors, i això a l'Excel li agrada molt, però tu fas un Romeo i Juliet amb 9 actors i actrius, amb 3 o 4 tècnics, l'Excel comença a treure fum, llavors te'n vas al juliol, al Poliorama, i et fas una santòstia, i dius, no pot ser. I yeah. Llavors tu, com a responsable de l'empresa, bueno, pues has d'equilibrar aquestes coses, no? Per això, fins que no hem tingut una coproducció amb el Grec i amb el Lliure, no ens hi hem tirat, perquè nosaltres ja no podem fer aquest tipus de coses, perquè ens hi podem deixar els pinyos.
Yeah.
Vull dir que ens els hi hem deixat, i sort que va venir l'Illa Deserta després i ens va rescabalar una mica, perquè si no, ens haguéssim hagut de plegar.
Fareu aquestes dues funcions, David, però l'espectacle no s'acaba aquí, oi? Vull dir, el Misantrop, això ja se sap, no?
Se'n va al Lliure, a la temporada, aquesta temporada que ve, al desembre.
El desembre.
Del 5 de desembre al 5 de gener.
Uh-huh. I després ja teniu pensat una mica què és cap a on vols anar o què voleu fer?
Tenim pensat coses, però vull dir, encara estem allà...
En el punt aquest
de... Bueno, perquè és que depèn molt de mil milions de coses. L'altre dia ens van mig dir que teníem uns drets per una cosa. Clar, fins que no tens els drets, no pots tirar endavant certs projectes. A vegades no els aconsegueixes. Vull dir que estem intentant jugar aquesta lliga de dir, ostres, les coses grosses en tenim moltes ganes de fer, però hauran de ser amb els teatres públics, i el que en fem nosaltres hauran de ser coses més petites que puguem assumir i que no ens despenyin.
Clar, perquè l'altre és... Mira, res, ens queden de 2 minuts, David, però ara que estava pensant en això d'aquestes agendes que a vegades al final, no? No sé, perquè hi hagi poques sales o no, moltes vegades aquestes obres tenen com un curs determinat, no? S'han de fer...
Però si les coses van bé, tornes. Vull dir, l'Illa Deserta va anar molt bé i hem tornat aquest any. Mm. El Love, Love, Love va anar molt bé i tornarem al gener, al febrer de l'any que ve. Quan una cosa va bé...
Quan funciona,
el Fairfly l'han fet mil milions de vegades. Quan les coses funcionen, normalment els teatres són els primers interessats en voler que tornis. Tant de bo el teatre no tingués tant públic que poguéssim estar... Però són poques les produccions que poden estar 4 i 5 mesos en un teatre gros.
Yeah.
És molt complicat. És complicat. Tots aspirem a això, però aconseguir-ho és una altra cosa.
I, escolta, ja t'han tornat una mica les ganes de tornar a actuar.
Però jo vaig actuar, jo vaig estar amb Love, 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 que vam estar a la Villarroel el gener, a l'octubre i novembre passat, i tornarem a això
al
febrer i març de l'any que ve.
Bueno, perquè així està compensat.
Sí, total.
Vull dir, ja ho tens tot,
sí,
no?
Sí, no em puc queixar. Bueno, i estaré a la Gavina, que dirigeix el Julio al Lliure.
Julio, és veritat.
I cobra el Lliure.
Bueno, escolta, queden els Serrells, el Cesc Marginet. Jo espero que diumenge es trobi en condicions,
sí,
no, David?
Sí.
Tu el primer.
Jo és d'aquests, encara, és tan jove que ve demà, estic cansadíssim i fas pors, no se't nota.
Bueno, aquí fa el mateix,
no se't nota, tio. Una cara risuenya i fas... Potser sí que no t'aguantes, però no.
I no t'he dit no això. Clar, tu el vas enganxar amb la Patum.
Jo el vaig enganxar amb la Patum.
I què? No, diu, avui estic amb material.
No, però va estar allà donant-ho tot, vull dir que no. Deixa el córrer.
No, és que aquest noi és màgic. Escolta, que vagi molt bé, de debò. Recordeu,
gràcies.
Dimarts i dimecres, però estan les entrades exaurides, però això sí, el podreu veure al Misantrop, al Teatre Lliure. Per tant, quan surtin les entrades a la venda...
Ja estan a la venda.
Ah, hi són?
Sí.
I com aneu? Ja estan...
Bé, contents, estan contents.
Ai, David, sí. Que bé. Bueno, escolta, que vagi bé, molta merda. Gràcies per haver vingut,
A vosaltres.
Vinga. Nosaltres arribem ja al punt de les 5 de la tarda, res, fem una petita aturada. Anem a escoltar a la Caselles, que ens ha d'explicar pel que fa als titulars d'aquesta darrera hora. I a la tornada, ui, la Jarque, té una muntada aquí amb la gent del DIR. Ara ens ho explica, a partir de les 5. Que vagi bé, fins ara. I think it's gonna be